Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal. Oh, ha sortit cara. Surt i creu.
Calla, mira. Espera, aquesta és la bona. No. Això saps què és?
Un caracrau?
Un nen sense internet.
Ah, el que era abans, això ja queda en la prehistòria, sí. Per això quasi, eh?
Jo em podia passar hores fent això.
Ja.
Et quedes hipnotitzat igual que quan mires la lluna.
Sí, i no mires el dit.
Sí, no. Bueno, ja. Sí.
Bueno, saps que, a més, tu pots influir, eh? O sigui, tu tires la moneda i pots influir i dir, vull que caigui cara. I potser surt cara.
T'has de concentrar, no?
T'has de concentrar bastant. Què vols que surti?
Cara. Cara.
Ostres, veus? Perquè l'observador influeix en la matèria.
Ja.
Sabies?
Algú havia sentit.
Però on ho havia sentit?
No sé, el meu cap. Veus?
Sents veus. Oigo voces. Sí. Hi havia un grup que es deia Oigo Voces.
Oigo Voces.
Sí.
I que eren instrumentals?
Segurament. Si avui comencem fort, eh?
Sí. Saps que ja vaig sentir un podcast, però ja has de mirar la competència. Jo escolto altres podcasts a veure. I, hòstia, hi havia un que utilitzava aquesta maquineta, també.
També?
Sí, és la mateixa. Jo crec que era la mateixa.
Podria ser. De petit hi havia uns clauers que eren així, i era com una... Això, però en petit, amb botons de colors, i feien diferents sons.
Clar, nens sense internet.
Ja. Sí, altres èpoques, César. Això ha passat a la història. Per cert, abans de començar, el que també podríem agrair és a oients nous que hem vist que han aparegut al nostre podcast.
Sí.
I agrair-los i, bueno, que ens hagin escoltat i que si els agrada es poden subscriure en l'e-box i seguir-nos.
Exacte, sí. Hi ha dues formes, no? Hi ha dues maneres. Hi ha subscriure's perquè tinguin... a l'avís, no? Que ja estem aquí, exacte. Següent capítol.
I sí, que publiquem dia 1 i dia 15 de cada mes. Això per si algú encara no ho sabia. I després l'altra forma, que és que pots ajudar a que continuem fent aquest podcast, que a nosaltres ens agrada molt, ens ho passem molt bé, pots fer el que es diu fan, i llavors amb una petita aportació mensual pots escoltar tota la primera temporada, que la tenim només per fans.
Sí. Que, a més, és pel preu d'un croissant i un cafè amb llet. Baratos, eh?
Sí, és barat. Que fins i tot un croissant i un cafè amb llet ja és més car.
Això seria la segona opció, però bueno,
exacte.
Qualsevol és benvinguda.
Sí.
I al final que...
La subscripció gratuïta també ens agrada.
Sí.
Saber que hi ha gent que s'ho passa bé escoltant el nostre
podcast.
Això és
l'altre millor, perquè jo penso fer-me ric, i ja des d'aquí ja no treballar més.
Ah, tu vas fort, clar.
Molt
que sí.
Fort.
Fes-te un OnlyFans, que potser et surt millor. Pots vendre fotos dels teus peus.
Oh, sí, Dios.
Sí, hi ha gent que... Segur que hi ha algú que li agraden els teus peus.
Saps que tinc un dit martell?
Què vols dir? Piques el...
Sí. Quin? Bueno, doncs, oye, una cosa.
A veure.
Anem a l'època dels nens sense internet?
Vale.
Doncs vinga.
Però què hem vingut a fer?
Esquartarà el teu cantant preferit.
Ah, sí?
Sí.
I com ho farem?
Doncs així...
Thank you.
3 d'agost de 1944. Aielo de Malferit. Hòsties. València, sí.
Aielo de Malferit.
Aielo de Malferit.
Això és que algú li va passar alguna cosa per allà, eh?
Segurament. Estem a l'any 44, 1944.
Sí.
Són les 5 i mitja del matí.
Ja.
I a casa el Luis Manuel Ferri Esplugas i la Consuelo Llopis Molines no estan per hòsties, vull dir, de dormir a les 5 del matí, res.
Ja, és que... Què estan fent?
Doncs mira, estan portant al món un nen.
Bones hores.
Sí, un nen que es dirà Luis Manuel Ferri Llopis, el nostre protagonista d'avui.
Per nom no sé qui és.
Però només sentir el plor, els pares ja saben que serà un nen de veu potent.
Hòstia. Ja, és que els bebès tenen uns crits, tenen un, sí, un plorar que a vegades no deixa dormir no els propis, sinó els veïns, fins i tot.
Exacte, sí, sí.
A vegades passa.
Encara a la seqüela de la Guerra Civil i en plena la Segona Guerra Mundial, el Luis Manuel, el nostre protagonista, és un nen feliç. Els seus primers anys transcorren plàcidament al poble on ha nascut. Allà, a la... Aielo de Malferit.
Ah, sí, algú, sí, algú va acabar malament allà.
No, no és molt agradable, eh? No,
no, Aielo de Malferit és, Malferit és fort. És com Ultramort, el poble aquest que es diu Ultramort.
Ultramort. És té una fort història, també.
Segurament, sí, sí. Tots els pobles tenen una història, César.
Doncs aquest nen...
Pregunta-li al foraster.
Me'l vaig trobar a Sant Pedó. Ah, ja ho vaig dir un poc.
Sí, 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 no et va fer gaire cas, perquè no, 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 no estava gravant el foraster.
No estava gravant, llavors, ja
ho va dir. No estava per hòsties, tampoc, com els pares d'aquests.
Sí. Llavors aquest nen creix els primers anys de la seva vida sota l'atenció i els mimos dels seus pares i la seva àvia. Però l'economia no acompanya. I abans que el petit Luis Manuel faci els 3 anys, la família decideix traslladar-se a València, concretament al carrer Visitación, al número 31.
Visitación.
Sí. El pare ja troba una feina com a venedor d'assegurances.
Hmm. Així va començar el Lobo de Wall Street. Bueno, no, no així ben bé, però...
La precarietat econòmica en la que està sotmesa la família impedeix que el nostre protagonista pugui acabar els estudis. Als 15 anys comença a treballar a la joieria Casa Amat com a aprenent. Se li dona bastant bé i acaba sent lapidari. Lapidari...
Hòstia, sí, lapidari també sona fort. Em sona lapidació.
Lapidació, no?
Bueno, ja té alguna cosa a veure amb pedres o...
Bueno, sí, 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 perquè es dedica a la talla i polimenta de les pedres.
De les làpides.
Làpides o lentes. Espera. Ah, no, però el xiste seria, no seria així, l'acudit. Seria, si dius làpides, és rentes. Làpides o rentes?
Oh, rentes, làpides? Bueno, és molt lapidari, això.
Sí.
Són pedres per posar en un cementiri. No?
Sí, no, bueno, no, no. Sí, també, però vull dir, lapidar és la talla, és el poliment de les pedres precioses.
Ah, bueno.
Llavors treballa amb els topacis, amb els rubis, amb els diamants.
Hòstia.
Sí, sí.
Allò que un diamant misteriosament et va parar a la butxaca i no saps com. No, l'estava pulint, sí, i ha saltat un tros, sí, sí, i se m'ha,
sí,
posat,
sí,
aquí.
Sí, pulint.
Ja, ja, ja. Això és molt lapidari, eh?
Sí. Perdona, és que...
No, ja, ja.
L'he de posar.
Sí, sí.
També va treballar com a bodeguer en un restaurant de l'aeroport de València. Bodeguer, uh-huh, és una espècie de gos? Hi ha els bodeguers, no? També.
Border... sí, bodeguer?
Border Calent també. No, Borderline no.
Bodeguer em sona més a bodega, a treballar en una bodega.
Oh, quin gos més maco. Quins salts més raros que fa, que li passa? No, que és un Borderline.
No un bodeguer ni un Border Calent, no? Ja.
Durant anys compagina la feina en la seva afició pel cant. A finals de l'any 1962 funda el conjunt Los Hispánicos.
Ostres. Sí, sí, sí.
No,
sí,
bueno. A mi, jo ja sento i el que imagino és imatge de treure pit. Los Hispánicos.
Sí,
no això.
Camisa blava.
No sé, però no són això. Amb els seus amics Félix Sánchez i Salvador Aranda, Boro. Saps què és Boro?
Boromir.
Això fan a València, és Salvador. Salvador és Boro.
Salvador, Salvadoro, Boro.
Salvador, sí.
Ja, aquí és Salva.
Sí.
Salva.
Sí.
Salva Pàtries.
Més tard entra Eliseo Ferrando per tocar la bateria. Són molt populars a València, actuant en tot tipus de festes de carrer, revetlles, presentacions falleres...
El que ara fan els reggaetoneros, o abans ho feien grups de música.
Sí, ja. Bandes.
Bandes.
Conjunts, també.
Sí, sí, sí.
A casa meva, el meu pare deia conjunts. M'agrada aquest conjunt.
Sí, sí, sí.
i parlava dels Beatles, potser diuen, aquest conjunt sona bé.
Això es deia abans.
Sí, en una ocasió...
Això es deia antes.
Antes. T'has posat les lentes avui, com antes.
Sí.
En una ocasió fan una interpretació magistral del gran tema del, de Platters, Players, no sé com es diu, Only You, saps?
Thank you.
Sí. Alguna discogràfica, sorpresa per la manera d'interpretar de Luis Manuel, li ofereix enregistrar un disc en solitari, però ell, que és fidel als seus amics, refusa la, la invitació. Posteriorment, el nostre protagonista i el seu conjunt no aconsegueixen aprovar l'examen per adquirir el carnet sindical d'artista, que és un carnet obligatori en aquests temps.
Sí, 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 sí.
L'any 1963 es presenten al concurs radiofònic nacional Fiesta en Espanya, on eren finalistes. A l'octubre, el grup es dissol. No, és que això de finalista, no, aquí hem de guanyar.
Aquí, que no m'ha arribat a guanyem, on volíem, van fer fora algú. Segurament van fer fora algú.
Luis es queda sense feina. El seu amic Vicente López, baixista de la banda Los Supersons. Los Supersons.
Son, eren molt supers.
Sí, però no, no és... Hòstia, m'agraden Los Supersons, no, m'agraden Los Supersons.
Los Supersons. Sí. Perquè són, o sea, los
diu,
super son.
Los super son, es diu.
Són supers, però super son.
Sí, los.
Sí, sí, la dije que sí.
Li explica que s'han quedat sense cantant, que aquest ha patit un accident de tràfic.
Hòstia.
I llavors el nostre protagonista doncs diu, vale, doncs ja cantaré jo amb vosaltres. El conjunt sona bé, però el José Bosch, guitarra solista, i el Saturnino Naredo, guitarra rítmica, abandonen la formació. Ràpidament són reemplaçats pels germans José i Vicente Juesas. José la guitarra i... Al guitarra, eh? José la guitarra.
Sí, 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 sí.
I Vicente... Vicente, che, als teclats. Amb el conjunt definitiu s'instal·len al corral que té la casa del trompetista de la banda, a Catarroja. El nom de la banda comença a sonar amb força i la seva fama ja no només se limita a València. Ara fan gires per diverses províncies. Ja van a Albacete...
Sí, 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 sí.
I actuacions sonades com la del Festival de Verano de Benidorm.
Hòstia, sí, que allà va ser molt sonada, eh?
Que era sonada, eh?
Sí, jo no estava, però gent que va estar em va dir que va ser, o sigui, molt sonat.
Sí, hi havia molt de
volum. Saps que és algú molt sonat?
Sí.
Pues allò.
Sí.
Ja dic, jo no hi era, m'ho van explicar. I flipava, deia, hòstia.
Va Benidorm abans, es cuia molta cosa.
Sí, sí, sí. Ara de... només hi ha edificis a primera línia de mar i...
I
botigues de... Sí, botigues de... Recuerdos.
De recuerdos, sí. Decideix abandonar la joieria, però el 1968... Bueno, a veure, vull dir, deixa la feina de joier, perquè, bueno, perquè diu, hòstia, això funciona, la música funciona.
La música, no, quan la música funciona.
Sí, ha decidit apostar per això.
Molt bé.
Però el 1968 ha de marxar per complir el servei militar. Aquí d'anar a files, no, que es deia abans?
Sí, recordant que era obligatori abans anar a fer la, sí, la mili per la pàtria espanyola i per si en cas hi havia alguna la gent tenia que estar preparada. Ara, com no hi ha guerres, doncs ja no.
No, ara no hi ha guerres.
Que va.
A la tornada troba feina com a oficinista. I el servei militar, a més, li ha influït de manera psicològicament, de manera negativa. Decideix deixar la música.
Hòstia.
En una carta a un amic li diu, ja no podré cantar, dedicant-me a la música com feia Domenico de Modugno. Això que li agradava molt, també. De fet, alguns amics l'havien descobert la seva veu escoltant-lo cantant la cançó Libero. El seu amic Vicente López, advertit dels pensaments de deixar la música de Luis Manuel, comença a moure fils. Creu que el seu amic li falta trobar l'oportunitat que li permeti mostrar el seu... la seva veu. Aconsegueix contactar amb Miguel Ciurán, que treballa a la revista Mundo Musical i també a Ràdio Popular, a València. És així que fa, seva, presentació, fa la seva presentació com a solista al Festival de la Canció de la Vall d'Uixó i fa les seves primeres gales al Teatre Principal de València, on té pèrdues econòmiques.
Bueno, pues clar, primeres gales al Teatre Principal de València no és tampoc qualsevol cosa, no?
A veure, qui no ha començat, no una gira, no, una carrera musical i ha tingut pèrdues. Bueno, començar i en alguns casos acabar.
Sí, sí.
Vull dir, jo, doncs, tota la carrera tenir pèrdues sempre, ja. No?
Sí, això és una cosa habitual aquí, per desgràcia.
Sí, és, la carrera musical, les carreres musicals, jo faig una equivalència amb els iaios i les iaies, que tenen pèrdues.
I el teu humor és molt fi, eh? A vegades, o sigui, necessito 2 o 3 segons per acabar d'entendre, però sí, sí, és molt fi.
Se m'acaba de córrer.
Ja, bueno, no són els únics que tenen pèrdues.
No. El seu manager li proposa un pseudònim. De primera no li agrada, doncs li recorda el món de los toros.
Què li vol
no,
dir?
No, el recorda.
Rajaillo.
A finals del 68, és refusat per la discogràfica RCA. Uh-huh. El 1969 és contractat per 4 anys per la companyia Fonogram, sota el segell de Polidor.
Polidor?
Jo tenia cassets de Polidor.
Ah, Polidor.
Polidor.
Sí, em sona. Algun caset també corria per casa meva.
Hòstia, igual tenia de Polidor, perquè com hacía lo de las...
Clar, lapidario, com era lapidario, van dir, Polidor, este puede cuadrar aquí. Vamos a por este, a ver qué dice. Y la dijo que sí.
Perdón, es que lo siento.
No pasa res, ho passem bé.
Sí. Bueno, doncs has contactat per Fonogram Polidor, d'aquesta companyia, el productor artístic és el Alfredo Garrido García, que és cantant i productor de... A veure, com et diria? És un productor musical i és cantant,
sí.
I sobretot es destaca la seva feina en la música infantil, per a sèries infantils.
Uh-huh.
Ell va fer, per exemple, les músiques de Marco, de Vicky el Vikingo,
uh-huh,
de la Abeja Maya...
Era l'encarregat de fer aquestes cançons.
Sí, sí, sí. I a més, de Tarzán també.
Uh-huh.
I a més, era el que cantava Mazinger Z.
Hosta. Mítics dibuixos dels anys 80.
Sí, sí. Doncs això m'ha fet molta gràcia, perquè si te n'adones, les músiques d'aquests temps...
Sí.
Les músiques de Calderón, d'Augusto Alguero, tot això, eren grans compositors, la música... Hi ha molts músics espanyols, així, d'orquestes...
Sí, 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 sí. Sí, sí, és que la cosa ha anat cada cop a pitjor. O sigui, abans hi havia bons compositors, bueno, ara també n'hi ha. Però, clar, lo comercial... Bueno, tot i que si al final ho escoltes... Bueno, una mica treballat també està. Tampoc és allà donar-li el play que sonin quatre coses.
No.
S'ha d'estructurar tot allò.
I mira, vull posar la cançó de Mazinger Z, que l'ha buscat ara, corrents, perquè no havia pensat...
Sí, ja he vist, pensava que estaves enviant un missatge.
Mira, a veure què et sembla.
A veure, dona-li.
Perquè aquest senyor és el que cantava la cançó, l'Alfredo Garrido.
Ja la tens?
Sí.
Espectacular. Molt. Això són records forts.
La maldad y el terror hoy puede dominar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y mi bravo, es una furia. No puede imponer, preparado a combatir esta. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz, su amistad y su amor.
Això.
Temazos.
Doncs aquest
fet,
senyor...
Saps què?
Sí, digue'm.
Jo vaig conèixer el senyor que cantava el de Bola de Drac.
Ah, val, sí, sí.
Clar, sí, el vaig conèixer. Tenia un estudi per allà a les Corts i un dia, bueno, vaig anar per allà i... De fet, la meva germana va ser qui el va conèixer i em va dir, mira, aquest és el senyor que cantava la cançó de Bola de Drac. L'home de Bola de Drac. Que feien també moltes coses d'aquestes. Feien, sí, sí.
Bueno, doncs aquest senyor es dedicava a tot aquest estil, així, cançó infantil, tal...
I va dir, a ti te voy a dar una oportunidad.
A ti te voy a dar, sí. Se edita el primer senzill.
Lapidario, a ti te voy a dar lapidario.
A tu donarem motius per tenir un bon epitafi, no?
Exacte.
Sí. Se edita el primer senzill del nostre protagonista, que porta 2 cançons del compositor gaditá Manuel Alejandro. Les cançons són Como todos y Es el viento. A l'estiu, Augusto Algaró li dona la cançó Te quiero, te quiero, creada per a la pel·lícula argentina Kumachink.
Hòstia, Kumachink, ja. És curiós el nom.
Però els productors del film canvien la lletra original. La cantarà Lola Flores i és una altra lletra.
Uh-huh.
Llavors, se li ofereix a Rafael. Diu, ara l'han canviat la lletra. Doncs ara li oferim en la lletra nostra a Rafael. Rafael l'enregistra però queda arxivada per desavinences entre l'artista i la discogràfica. Diguem que aquesta cançó semblava que tal, però no. En 1970 ja s'ha fet a les regnes de la seva carrera el representant José Meri. José Meri. Això li obre un ventall de noves oportunitats. Al març es presenta el segon festival de la canció espanyola que celebra a Barcelona per escollir el representant espanyol a l'Eurovisió. I es presenta la cançó Esta serà mi casa, que la sentirem. Mira, és una cançó molt maca, ja veuràs. Esta serà mi casa.
A veure, la tens preparada?
Sí.
Entre las paredes viejas, esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo.
Oh, ha coincidit, eh? Coincidit, sí. La cançó que estava sonant de fons.
Mira, bueno, està bé això.
Sí, coincidències del podcast.
La cançó era de molt. Ara molt, eh?
Home, i, bueno, està bé. El tio tenia molta...
Es representarà en Eurovisió, aquest senyor, llavors. Agrada molt. Però, finalment, l'escollit no serà ell. Serà un tal Julio Iglesias.
Julio Iglesias?
Julio Iglesias.
No em sona.
Que s'ha presentat amb un tema composat per ell, música i lletra, que és Gwendolyn.
Gwendolyn és la fada de Peter Pan, no?
Sí, suposo, no. Sí, és Gwendolyn, sembla que
sí.
Els directius...
Polvo de hades.
Sí, eh? Els directius de televisió espanyola han posat els ulls en ell i li ofereixen participar al programa televisiu Passaport a Dublín.
Sí, han posat els ulls en ell... Què vols dir? O sigui...
Sí, sí.
S'estreuen, sí, i posen allà, li posen els ulls aquí,
i amb quatre ojos, no? Quatre ulls.
Exacte. Estrella dels ulls de la butxaca, pongo mis ojos aquí.
Llavors, això representa que és per anar a un programa que es diu Passaport a Dublín, que és més del mateix. Vull dir, és per un altre cop pel Festival d'Eurovisió, però de l'any següent.
Com, bueno, com el que fan ara a Benicàssim, no?
Sí, sí. Jo quan... Sí,
Passaport a Eurovisió.
Es diu així ara.
Bueno...
Clar, jo he pensat en Los Triunfitos, que també feien això, no? També demanen Eurovisió, Los Triunfitos.
Sí, sí, alguns sí, van anar,
bueno,
sí.
Doncs aquest programa es diu Passaport a Dublín perquè era per l'any 71, es veu que es presentaven per Dublín.
Sí, 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 sí.
I bueno, i tampoc guanya. Ja van dues vegades.
Ja. Bueno, però a la tercera...
Bueno, però clar, surt molt a la televisió, cada setmana surt i ja és com... Al final,
ja el va conèixer.
Sí, o sigui, aquests programes ja existien abans. I... Bueno, les serveis és un trampolí, és un autèntic trampolí a l'èxit. La seva presentació a nivell nacional i la seva reivindicació en el programa musical de l'època. Fa poc que han registrat el seu primer disc, on es recopilen tots els senzills editats fins al moment, incloent el recent Te quiero, te quiero.
Que el tens aquí preparat?
Que pensava que el tenia, però no el tinc. Bueno, en aquest disc també estan Vuelvo a estar sin ti, No debo pensar en ti, Nuestro hogar será el mundo, Esa será mi casa, que és la cançó.
De fet, el Te quiero, te quiero és el disc que està sonant de fons.
Sí, exacte.
Mira, mira, mira com...
Aquel tibio atardecer, aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer, los momentos que pasaba...
No tindrà bones crítiques. Els periodistes musicals no...
No estan per la labor.
Diuen que no ha sabut donar amb el repertori adequat. Diuen algo així com... És el mateix tipus de repertori de sempre. Cancioncillas de Benidorm.
Sí, clar, els periodistes, els crítics musicals sempre... O sigui, que ho facin ells, que clar. No critiquin tant i que ho facin ells.
Clar, bueno...
Clar, molt fàcil criticar.
Segurament,
fes tu les cancioncillas.
Segurament aquestes. Estan en crítics, també hi ha crítics dels crítics. No,
però bueno,
criticar.
Els crítics dels crítics... Jo els crítics dels crítics m'agraden més perquè critiquen algú que està criticant. En canvi, els crítics musicals critiquen algú que clar. Algú està creant.
Ja, ja.
En canvi, un crític d'un crític mola més que un crític...
I el crític del crític del crític... Que
sí, ja és el top, més, pràcticament. Va. O sigui, és criticar el que critica, el que critica, el que critica.
Sí.
Ser crític de crític de crític està molt bé.
Està bé, no?
Sí.
A finals de 1970 participa en las Olimpiadas Musicals de Atenas.
Hòstia.
Olimpiades, pues, en Atenes.
Clar. Ella, ja, allò, cantant una cançó corrent per la pista d'atletisme, no?
Exacte.
Fent els 100 metres llisos i cantant llibre.
Es presenta amb el tema El Adiós i arriba a la quarta posició.
Hòsties. Es queda sense el podi, eh?
Sí. També participa al quart Festival Internacional de la Cançó de Rio de Janeiro amb Elisabeth. I hòstia, també queda quart. O sigui, vull dir, hòstia, es presenta ja molts concursos, eh? Però...
ja, no queda... no està en el podi, eh?
A l'any 1971 coneix... potser a finals dels 70 coneix a la Maria Amparo Esther Martínez Gil.
Mm-hmm.
I la coneix a la discoteca valenciana Víctors. I res, poc després, gràcies al nom...
Víctors. Segur que era un tio que es deia Víctor i va obrir una discoteca i va dir, hòstia, com li puc posar?
És meva, Víctors.
Víctors. Uah, Víctors. Uah, ja i està. La gent, vamos a Víctors.
Veniu a la meva discoteca.
Veniu aquesta nit al Víctors o què? Uah, sí, allà hi ha un ambient que flipes. Sí. Està el Víctors allà.
I el 20 d'abril d'aquest any 1971 es sí? casen. Ah? La idea era casar-se en secret, però dos corresponsals de la revista Mundo Joven...
hòstia...
s'entenen i rompen a l'església per obtenir l'exclusiva.
Hòstia...
ara surt el seu segon long play, mm-hmm, LP, on hi ha temes com Puerta d'amor, Perdona, Elisabeth, El Adiós, totes aquestes cançons que eren singles i va utilitzar per participar...
als concursos, a concursos, ara, no... ja fa un LP i les grava ja.
Doncs d'aquí vull ensenyar el tema Puerta d'amor.
Vinga,
tema...
pues, quan el tinguis preparat avisa'm i jo faig el canvi de volums.
Doncs aquí va.
Marxant.
Per mi és un tema sobre. El millor d'aquest tema per mi.
Sí? L'escoltarem amb atenció.
Hay una casa sola sin luz donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar. Era un aire cruel, infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí.
A pesar dels èxits que ja tenien algunes de les cançons que estan en aquest disc, la crítica torna a ser malèvola.
Sí, otra, una altra vegada els crítics. És que...
directament llegiré el que diu.
Ui, a veure, a veure.
Un artista de vasta acceptació popular té el dret, entre parèntesis, o l'obligació, mm-hmm, segons d'on es miri, de produir un LP pensant i realitzant i realitzat en total atenció. M'explicaré. Un disc es pot fer fonamentalment de dues formes: acumulant gravacions una a una fins a sumar 12, o bé planificant un contingut de constitució unitària amb un objectiu, un esquema determinat.
Uh-huh.
El disc que acaba de publicar Polydor està fet al vell estil. No hi ha una arrel unitària i encara que no es tracta d'obres ja editades en un disc single, ho sembla. Sembla un disc de reèxits. El resultat és el mateix, perquè s'han reunit aquí una dotzena de cançons diferents, d'autors diversos i d'instrumentacions diferents i diverses, i de manera diferent, sense cap unió, sense sentit. La meitat d'aquestes cançons podien substituir-se per altres i el disc no canviaria el seu aspecte.
Això ho diu el crític, no?
Sí.
Pues que vagi ell a l'estudi i gravi 12 cançons o 14 i que siguin totes diferents i que siguin èxits.
Frase, home, va, frase per si no m'ho he entès.
Sí, sí, sí.
Amb altres paraules, no és una novel·la, és una col·lecció de contes.
Hòstia.
Està dient que no hi ha un equilibri de...
a veure.
Una concepció, no? Com després venen la música conceptual i això, no? Vull dir, és com que...
que deixin a l'artista fer el que cregui que ha de fer. Els crítics, crítics.
Bueno,
anem a criticar altres coses.
A setembre d'aquest 1971 fa la primera seva gira per Sud-amèrica. Els països eren Argentina, Xile, Perú, Colòmbia i Venezuela. A Colòmbia serà arrestat.
Uf, cuidao.
Què haurà fet? ¿No? ¿No t'has preguntat? ¿No t'has preguntat què ha fet?
Ah, pues no, no me lo había preguntado.
Doncs mira, doncs que no ha tocat...
Ha desafinat en un tros, no?
Que no ha tocat gratis. I és que en Colòmbia havies de fer un concert gratuït, sí o sí. Si tu anaves allà, qualsevol artista internacional ha de fer una, un concert gratis, gratis,
sí,
pels colombians, al recinte La Media Torta.
Hòstia, cuidao, eh? Cuidado que la otra media te viene después, ¿eh?
Tiene media torta, ¿no?
Sí. No tiene ni media torta este chaval.
Sí, además, no només es que te obliguen a actuar gratis. O sea, si tú vas allá...
Que a més
o sea,
es a la media torta, o sea, ¿no?
Si fueran los Rolling Stones allá a Colombia, actúan gratis. Y
segur.
Sí. Bueno, está bola, aquesta llei está bona, la podían hacer aquí, ¿no?
Bueno, aquí, básicamente, si vols anar a tocar algún lloc, has de pagar.
Bueno, espera, es que obliguen a que l'artista estranger toqui allà i que s'encarregui dels gastos. Ha
clar,
de pagar l'orquestra, ha de pagar la promoció,
clar,
ha de pagar els músics,
sí,
ha de pagar...
Sí, clar, és que, a veure, un artista és ric, per això pot pagar-ho tot.
Doncs això, hauria d'haver tocat allà i no va voler tocar allà.
El van arrestar.
Sí, bueno, al final l'assumpte es va tancar pagant una multa que l'obligava l'estat colombià, el govern colombià.
Sí. El govern colombià, el de el Chapo Guzmán, no?
Segurament. No sé, estem parlant...
No, qui era l'altre? El Pablo Escobar. Sí, ah, sí, era el president del govern en aquella època. Ah, sí, clar. Sí, que tenia un so allà a casa seva.
Escobar, aquest no sé què feia Zipizape. A principi de l'any... Què, digues?
No, sí.
No t'agrada, aquesta llei no t'ha agradat? No tens res a dir, aquesta llei?
No, trobo que està bé, està molt bé.
Oh, t'imagina't que venen aquí ara a sí, Rolling Stones
sí.
I s'obliguen a tocar gratis per nosaltres.
Sí. No, clar.
A tocar gratis.
Home, és
que
és això de pagar 150 euros o 180 o 240 per una entrada d'un grup?
Clar.
Què és això?
Ja has vingut a tocar aquí, ara...
Toques gratis. Dos nits, a més.
Ah, dos nits.
La gent contenta. Exacte. Clar que sí. Si estàs forrat, ets un artista.
Clar.
Ja. No, ho trobo bé.
A principis de l'any 1972 apareix la LP Un beso i una flor, de caràcter eminentment romàntic, amb una diferència qualitativa respecte als seus anteriors àlbums. Una producció més cuidada i un repertori més homogeni. I els crítics ara ja els hi sembla bé.
Ara ja no saben què dir, eh? Els crítics ja no saben què criticar.
I aquest disc, doncs, puja al més alt de les llistes. Vull dir, això ja es comença a tenir un altre color.
Mm-hmm.
A part del clàssic Un beso i una flor, versionada mil vegades, també hi ha les cançons Cartas Amarillas i Noelia. L'èxit d'aquest últim tema, de Noelia...
Noelia...
És tal que mesos després el Registre Civil Espanyol viu una explosió de naixements inscrits amb el nom de Noelia.
Va influir en la societat.
Ai, i saps què jo he pensat? Noelia, jo conec una Noelia que va néixer.
Sí, jo anys. També. La de l'home gris.
L'home gris, sí.
Sí. Mira,
clar,
deu ser fruit. És fruit de...
Segurament.
Fruit de... Sí. L'artisteo...
Has vist?
La nostra protagonista.
O sigui, ara, quan veig noies que es diuen Noelia, em preguntaré de què anys són. De quin any és això?
Sí, perquè ara ja no es posa tant, eh? Ara es posa més Lia... Mia.
Sí.
Júlia.
Ara va dir Maquia. O Rosalia.
Sí, la Rosi.
Sí. Doncs... Sí, la risa última.
Sí, és la millor, eh?
Jo sé.
Gràcies, senyora, gràcies.
D'aquest disc jo volia posar una cançó.
Ah, sí.
D'aquesta, és una... És Cartas Amarillas.
Uh-huh.
A veure què et sembla.
Vinga, va. La tens preparada?
Sona a passeig al parc.
Busqué tu mirada, no la lluvia deja de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena.
Home,
suau, però aguanta...
Sí. No, no, un romàntic, un punt èpic també, els estribillos aquests que tenia...
S'ha de dir que Toma no feia cançons, li feia, eh?
Ell era intèrpret.
Intèrpret, mm-hmm. Però bueno, molt bé.
Bueno, s'ha de saber interpretar també, sí.
Sí. Clar,
potser el que la feia no estava capaç per interpretar-la, sí, però clar, buscava algú que...
Sí, està clar.
Traiés... l'essència que volia dir la cançó.
Sí, sí. A principis de l'any 72 neix la seva filla...
Noelia.
El 24 de gener.
T'ha agradat?
Perdona, és molt bé. No, Cacharritos.
Ja.
L'Amparo.
Hòstia.
Són valencians.
Amparo.
L'amic el Vicente, l'Amparo... Vull dir,
sí. Che, che.
És el que hi ha.
Che.
Exacte. I també, seguint el mateix any, edita un altre LP. Un altre més. El quart, titulat Mi Tierra. Explicaré una cosa. Aquesta cançó es presenta en un altre festival, concursa, és un concurs festival mm-hmm. internacional de la cançó de Rio de Janeiro, un altre mm-hmm. i queda finalista amb l'intèrpret d'Estats Units, vale? I llavors vale. Estan
sí,
queden vale. empatats.
Oh, no? Com la CUP.
Sí, exacte, igual.
Com van empatar, ja.
443 vots, acordeu. Mm-hmm.
Sí.
Llavors, clar, quan hi ha un empat, ha de decidir el jutge, no sé, un jutge principal.
Hi ha un que és el que pren, com el del bar, eh? Un que pren sí. la decisió.
Qui guanya?
Potser guanya l'altre, no?
Bueno, saps on era el jutge?
De Brasil.
No, d'Estats Units.
Bueno...
Doncs que guanya als Estats Units.
Què vols dir?
Bueno, havia de fer un vot decisiu per desempatar.
Ja.
I que va votar el compatriota.
Ja. Bueno, és com quan estem tres en un lloc, un diu una cosa, l'altre diu l'altra, i tu estàs allà i dius...
Ja, però això és com,
cantar la balança,
és com si juga el Real Madrid. Si l'àrbitre és del Real Madrid, guanya el Real Madrid.
Sí, una falta inexistent, falta, xut, això, gol, 3 punts.
Aquí diu ja. El nostre protagonista, no participo més en cap concurs.
Això és un timo.
Exacte.
Ja, bueno, sí, és que els concursos, a veure, els concursos, qui més qui menys sap que de concurs.
Sí.
No,
d'aquest disc, que sí. Es diu Mi Tierra, destaca la cançó Mi Tierra.
Sí.
Que és aquesta?
A veure, dona-li.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Dime de qué
aquest disc, a part de Mi Tierra, destaca també el tema Libre. I ens anarem al any 73. Quatre discos, està preparant el cinquè disc. El 16 de març del 73 actua a les Falles de València i canta per primera vegada l'himne de la Comunitat Valenciana. I acorda amb el grup de pop Duo Humo.
Hòsties.
Sí.
Ja feien fum, eh?
Encarregar-se de la producció de les seves gravacions. I amb aquest comès marxen cap a Madrid el 16 d'abril del 1973. El nostre protagonista i el seu guitarrista José Juesas, amb el duo, van a Madrid, bueno, a fer aquesta tasca de producció. I a més, el nostre protagonista també, el Lluís Manuel, té feines per acabar quatre detalls, ja té gravat, enllestit quasi tot, el disc
el té preparat allà,
puntes suspensius i volumen 5. És un disc que, en el que està gravat la música en Londres i la veu a Madrid. I quan dic la música també són els coros. En aquest tema, per exemple, hi ha el tema Amèrica, Amèrica, i si escoltes Amèrica, Amèrica, es nota una veu...
Un accent no, molt de, no molt de, d'allà, vull dir, d'Espanya.
Sí, no és d'Albacete ni de València, no.
Més aviat tirant de...
Sí. Llavors, havíem d'anar a Madrid, un viatge de... un cotxe 3 hores i mig, en aquells temps potser més. I anaven, volien anar en avió, però van canviar els plans i van decidir, anirem amb el... BMW que s'ha comprat. El nostre protagonista s'havia comprat un BMW E3 2800 de color blanc.
Hòstia.
I bueno, li agradava
conduir, ja que el tenim, allà fem quilòmetres i arribem a la capital del reino i la petemos.
Sí, clar, t'anava a dir, el disc aquest que està gravat entre Londres i Madrid, i hi ha versions de Frank Sinatra, la cançó Laura i la cançó Mona Lisa de Nat King Cole. I com hem dit abans, està la cançó d'Amèrica, que és la
carcelera del top. El top del disc.
Doncs això, van allà a fer quatre arranjaments i amb el Buo Humo a produir una mica, no? I això, amb el viatge, fan un viatge i a mig camí paren a esmorzar. Bueno, per agafar forces, però van sortir a les 7 del matí i fer el camí tranquil·lament de València a Madrid. Aquest temps suposo que no és com ara que... Ja saps, a Madrid tenen aquelles autovies que...
Sí, sí, la M30.
A València és la seva platja.
Sí.
Anem a la nostra platja.
Sí. No, això ja m'està pintant algú, aquí ja m'està pintant.
Bueno, i estem sentint música i el nostre protagonista, que és el que condueix, doncs va a treure la casset.
Quan es posava en casset.
A l'Egec.
Sí.
Per treure la casset. I algun company de darrere del cotxe, del Duo Humo, li feia alguna pregunta. Llavors se les gira per veure que, bueno,
què dius.
I hi havia una curva allà.
Hòstia.
Una curva en la que feia dos mesos havia matat gent. Hòstia. En un accident. I llavors se surten de la carretera i fan unes quantes voltes de campana. Sí, allà hi ha ferits. El Duo Humo està ferit lleu. El guitarrista una mica més greu. I el nostre protagonista, el Lluís Manuel, sembla que es queixa bastant. Llavors demana que li treguin, però no poden treure'l. No. Està allà, ja jo es ferralla. Ha sigut moltes de campana i tal.
En aquella època tampoc era obligatori portar el cinturó de seguretat.
Exacte, això t'anava a dir. Acabava de començar a demanar-se pel conductor, però ell no el portava.
Ja, la gent se sentia molt lliure.
Sí. I sí. I llavors són portats a un hospital de Tarancón, on hi havia un hospital de monges. Però clar, el nostre protagonista està greu. Llavors ve una ambulància i des de Tarancón se l'emporta a Madrid, a l'hospital del caudillo Francisco Franco.
Hòsties, allà igual entraves i no sorties, eh?
I arribant allà a l'ambulància, ja a punt d'arribar a l'hospital, mor als 28 anys.
Hòstia.
El nostre protagonista d'avui, el Nino Bravo, descansi en pau.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Històries per anar a dormir.
Yesterday i Sunset Boulevard van viure junts durant molt de temps. Per a Yesterday, Sunset era simplement un company de pis. En canvi, per a Sunset, Yesterday significava alguna cosa més. Un amor de joventut no correspòs i una mítica cançó. Sunset era com un sofà vell i arnat, una planta d'interior, decadent, pansida i groguenca. Almenys així el veia Genevieve, la gruixuda portera del número 32 del carrer Arlequín 16. Per a Yesterday passava totalment desapercebut. De fet, sabia de la seva existència per l'olor a Kitfrus Antoine Deux que desprenien les tovalloletes netella colesterol i saturats. Havien decidit conviure el mateix dia que Genevieve decidí deixar els escacs sincronitzats i engreixat tot d'una. Yesterday havia estat feliç aquells dies en què Sunset era un semàfor en verd, una emissora de ràdio emetent en estèreo, un calipo de dos sabors. Ara, tot això ha quedat enrere. I Yesterday seu sobre Sunset per mirar el televisor apagat amb un Ginger Ocean's Eleven a les mans. Universal ens portes avui?
Bé, César, doncs avui et portaré un grup que, mira, l'altre dia vaig estar mirant la fitxa i vaig veure que van venir a la Universal l'any 2012. És a dir,
13 anys.
Farà 13 anys, perquè a més era l'abril, sí, l'abril del 2012, i farà just 13 anys. I quan van venir eren uns xavalets joves. I clar, ara ja han passat 13 anys i, bueno, continuen sent uns xavalets joves, però ja són una mica més grans, com si diguéssim. I és un grup que, per si algú es pensava que, per exemple, la música així mitja experimental, una mica psicodèlica i simfònica, havia passat de moda, doncs aquests ens demostraran que no, que aquesta música encara es fa, hi ha gent que la fa, hi ha gent que li agrada, i aquí estan. El grup es diu Regna. Ah, et sonen a tu?
Sí.
T'has vist algun cop o què?
Els conec.
Clar, tu els has vist poc perquè per aquella Universal estàs poc. Aquests són de Pau Casals.
Sí, però...
I porten, ja et dic, porten des del 2012 i porten uns quants anys. Mira, l'Alejandro és el guitarrista, l'Arturo és el baixista, el Miquel és el teclista, el Marc és el cantant, l'Eric, el bateria, i el Xavier Martínez, l'altre guitarrista, vale? I són uns nois que molts cops venen els dilluns o el dimarts al vespre, i per mi que deuen assajar, saps allò, com amb...
Amb inerts,
perquè realment se sent poc. Jo a vegades passo per allà a veure si sento aigua, i com a molt sento la bateria, i també em fa la sensació que es graven ells mateixos els temes. I la veritat és que, bueno, ja fa temps els hi vaig dir, mireu, que fem un podcast i si voleu que expliqui una mica la vostra història i tal. I em van dir, vale, sí, ja t'enviarem informació. I, bueno, al final la informació l'he agafat de l'Spotify. Sí, em van dir que sí, que l'havien enviat a Instagram, però no sé si l'he vist. I llavors he agafat la història de...
Instagramer.
Que tenen aquí a l'Spotify. De fet, mira, el seu primer treball, així publicat per ells, va ser el 2000...
No m'ho diguis. El seu primer treball va ser monitor de col·legi de menjador.
Podria ser, però no ho sé. Aquesta dada no la sé.
Llavors, jo et deia...
El primer treball discogràfic que van fer.
Vale.
Era un EP que es deia Meridian i va ser el 2015. Mm. O sigui, farà ja 10 anys, tranquil·lament. Sí. I va ser com el primer EP que van treure, així provant les seves cançons, a veure què tal. I bueno, la veritat és que m'ho vaig estar escoltant, i a mi que m'agrada molts estils de música, de fet, tot el que estigui ben fet m'agrada bastant, sí. I vaig pensar, hòstia, són xavals joves i toquen bé, es nota que han fet classes, els hi agrada això, sí. Perquè... Home, fan cançons que no són senzilles.
No són fàcils, ja.
Doncs, com et deia, el primer EP que van treure va ser el 2015, el Meridian, i llavors el 2023 van treure un LP, ja, amb més temes, que es diu Cinema, i després el 2024 han anat traient alguns singles, d'acord? ¿Vale? I, bueno, et deixaré un tema que es diu Tangent, que és el més escoltat a Spotify. I per tots aquells que creuen que la psicodèlia que hi havia als anys 70, 80, ha passat de moda, amb això potser podem demostrar que encara hi ha grups, com el Regne, que els agrada aquesta música i, a més, que ho fan bé. Així que espero que t'agradi i espero que us agradi a tots vosaltres.
Doncs endavant.
I'm not afraid to die. destructive satellite. Dumbed in circles they run, frantic candlelight flickering away.
Bé, doncs ja arribem a la fi del programa i com ja sabeu, les perversions.
Sí, posa una cançó i a veure la gent si sap
sí,
de què es tracta.
Exacte. El que pugueu donar de dades, ja sabeu, lo de sempre. Artista, compositor, qui la original, qui la feia i qui fa la versió. I a més us recordem, si us voleu us podeu subscriure al nostre canal a l'iVox i això, feu-vos subscriptors i així doncs...
Podeu escriure el comentari, podeu sí, fer comentari. Dir el que vulgueu a l'iVox, al YouTube, que també tenim el vídeo,
YouTube,
vídeo podcast
vídeo, sí.
I...
per qui es vulgui veure, no?
Exacte, i a l'iVox pues, això, hi ha una subscripció gratuïta per, i així t'arriba una notificació el dia que publiquem, que és l'1 i el 15 de cada mes, i si a més dius, ah, doncs vinga, va, em fa gràcia i vull col·laborar amb el podcast, doncs hi ha l'activació de fans, i llavors podeu activar-vos com a fans, i podreu desbloquejar tota la primera temporada, que està només per fans.
Per fans.
Així...
OnlyFans.
Sí, doncs això... dels teus peus. OnlyFans dels teus peus.
Sí. Llavors així us deixem en la perversió d'avui.
Bon dia.
Bona tarda.
I bona nit.
Adeu!
Sweaty hands, some kind of innocence is measured out.